I parlant de personal essencial, en tenim un aquí, amb naltros, que en el seu avatar de cinèfil i corregible mos visita cada mes un cop per parlar de la seva gran afició al cinema i amb totes les seves derivades, com pugui ser les sèries. Molt bon dia, Toni.
Bon dia, Bernat.
Bon dia, Toni Cordero, i benvingut al de Far a Far d'avui. Què és aquesta banda sonora tan guapa que escoltem?
Jerome Moros és compositor de la banda sonora de la pel·lícula Lord of War, Senyor de la Guerra, de Franklin Schaffner, de l'any 65, es compleix, per tant, 55 anys. Basta inclús dedicar-li uns minuts a sentir la música, perquè és que la música realment és... realment t'emociona,
Vinga, va, escoltem aquestes flautes.
Sí, dale un poco León, que aquesta música val la pena.
Preciós.
Té un començament com més vigorós, perquè ja te presenta el protagonista, pues un guerrer, un soldat que està cansat de lluitar. Ell mateix ho diu a la pel·lícula, no? Que llevo 20 anys aferrado a esta fria esposa, la seva espasa. I fruit d'aquests serveis, no? El conde de Gante, que és un personatge que no el veiem en tota la pel·lícula, no sabem qui és, però es suposa que és el seu senyor, com prèmit li regala unes terres que hi té que governar i defendre. Clar, arriben allí, ell arriba amb el seu germà Draco, que l'interpreta aquest actor en Guy Stockwell, és protagonista aquest guerrer, és en Crisagón de la Cruz, seu nom, que s'ha interpretat per Charlton Heston, gran interpretació, un actor des que, bueno, malgrat la polèmica dels seus darrers anys de vida, ja que reconeix, almenys per la meva banda, que era un actor d'un gran talent interpretatiu, sobretot per interpretar personatges amb gran força en pel·lícules històriques, no podien trobar cap altre, perquè ell mateix... Jo ho deia crec que un filòsof francès, que no record qui, que era en Charlton Heston més vora li era un axioma en ell mateix, no? No calia cap altra presentació, només ell. I aquí, pues, efectivament, quan ell arriba, el seu germà, també és el seu guàrdia personal en Bors, interpretat per Richard Boone, que també fa un gran paper. Tots ells estan impecables en aquesta pel·lícula. Perquè Franklin Schaffner, una de les seves virtuts és que era un gran director d'actors. Sabia realment els papers, a part dels papers que interpretaven, ell tenia aquest talent perquè aquests papers realment es poguessin exercir en tota la seva naturalitat, en tota la seva força interpretativa, i això era en gran part pel talent d'aquest director, no? Pues bueno, arriben allí, en aquelles terres. Allò que és? Pues bueno, un pantano escarós. És una merda de lloc.
On viu la Xirrec, no?
Sí, quasi està per sortir. Estaria per sortir.
La Ciénaga.
I el castell és una torre que fa pena, però una torre realment cutre. Sí que és veritat que llavors les escenes interiors, que això és molt de Hollywood, magnifiquen una mica l'espai, com que la fan veure que és més gran del que és realment, no? Una mica aquesta discordància, però és una torre bruta i per allí tirada, no? I és molt curiós, perquè llavors, quan ells arriben, li diu amb Borsen en Crisagón, todo esto es tuyo, o sea, esto es el premio a toda tu vida de esfuerzo, no? Pues realment, quina decepció. Però llavors hi ha que dir que s'encarrega de lo que és les transparències, diguem, en Albert Whitlock, va ser molt encertat que aquesta escena estigués filmada amb una transparència, no? Perquè ells veus allí, mirant tot aquell paisatge, però el paisatge és un fons fals. és com que ells, en certa manera, no se senten que prenguin part d'aquest premi, no? Se senten una mica com de banda d'allò, saps? Com decepcionats, ho transmeten. Hi ha una altra escena molt interessant en què la transparència també fa una funció molt, molt important, que és quan en Cris II coneix una lota que cuida uns porcs, saps? Són els pagesos que viuen i treballen allí en aquelles terres, s'enamora d'ella, una Rosemary Forsyth, des que moltes les persones que en aquella joventut van anar a veure aquella pel·lícula quan es va estrenar a Espanya en el 66, s'enamoraren perdudament, perquè realment una actriu, una dona preciosa, fa també un paper, una història romàntica amb el segon de la Cruz, pues molt creïble, molt, la veritat, que una història que inclús enamora tots, saps? Jo la veritat que em té molt enamorat. Una gran actriu, pues quan ells se troben i es coneixen, aquesta escena també està filmada amb una transparència de fons, perquè indica com que ells s'aïllen del seu entorn, de l'entorn que els envolta, i només estan cara a cara en el seu enamorament, no? Pues, això, com tant altres grans detalls que té la pel·lícula, com són les batalles, que estan molt ben filmades, unes batalles molt espectaculars, en és que tot el que veus és un gran esforç de lluita, no? No és com les pel·lícules d'en Richard Thorpe d'abans o de Michael Curtiz, que veies tots allí, tots aquelles pel·lícules medievals colorinchi, que anaven tots amb aquells trajes tan musculós, tan marcats, que quan barallen el que feien és que o bé pigaven els escuts o pigaven les espases, però no eren unes lluites esforçades com veus en aquesta pel·lícula. I aquesta pel·lícula va marcar moltes pautes que van ser imitades per les pel·lícules de gènere històric posteriors. Ja
estaven en forma els actors, no?
Sí.
Estaven en forma, no, llavors?
Sí, no, llavors, per exemple, quan ataquen la torre, pues, els adversaris són els frisios. Els frisios eren uns bàrbars del nord,
que són
avantpassats dels holandesos, que estaven emparentats amb els normands, eren de la mateixa ètnia. Però mentre els normands ja eren uns piquingos civilitzats, els frisios encara vivien una mica...
Ho sabien llegir, no?
Exacte. Bueno, no, a part d'això, pues eren gent que ja eren senyors feudals, ja tenien els seus dominis, no? Clar, aquí passa, explica una mica per què es produeixen les batalles, i és que en Cris II de la Cruz s'enamora tant d'aquesta lota, perquè aquesta lota estava promesa amb un pagès d'allí, de sa zona. El dia de sa boda, i a part, una mica induït pel seu germà, perquè el seu germà li diu, però no, a veure, tu no ets l'amo d'això? No ets l'amo d'aquesta, sí, d'aquesta ciénaga? Ells també són teus. T'agrada aquella lota? Agafa-la, és teu, eh? Si tu ets aquí, és que manes. I clar, també una mica apoyat pel frare de sa torre, interpretat per Maurice Evans, el que va ser el doctor Zayus, l'empreta de los simios, li diu que, i que havia fet el senyor que havia estat a la torre anteriorment, que ells tenen un dret, el dret de pernada, que li diuen, no?
I,
que sí. El senyor feudal, pues...
Podia fotre mà.
Clar, i ho fa, no? Entonces, hi ha una escena molt ben filmada, amb molt de respecte, d'una manera molt sòbria, tot és ritual cèltic del matrimoni, quan es presenta ell en tots els seus cortesans i l'assenyala, i li diu, me la vull endur, exercir el meu dret, no? Clar, el marit, lògicament, explota de ràbia, no?, de gelosia, el tenen que agafar entre tots, i ja se l'emporta cap a sa torre. Llavors, el que fa és buscar, arriba a un acord, que és tenir aquella nit, però llavors tornar-la el l'endemà, lògicament. Però no ho fa. Ella tria quedar-se amb ell, perquè també està enamorada d'ell, i el marit, tot ferit, busca apoyos, busca forces a través dels frisios i organitza una expedició d'atac contra la torre. Entonces, pues, té unes escenes bèl·liques molt espectaculars, com intenten tombar la porta i amb un ariete, morta una torre també. Pues, realment tot és esforç per ocupar allò, no? I la veritat que hi ha una escena que impacta molt la situació, que està a punt d'explotar, i és apenas 5 minuts d'escena, de filmació, que veus. Per una banda, el marit tot ferit, en James Farentino, crec que es diu aquest actor, si no m'equivoc. Sí, James Farentino, que diu, se la queda, cridant, no? I llavors veu els dos amants nus, envoltats amb un espeix d'animal dins la torre, abraçats, i es porta amb bors el seu guardià en sus braços creuats. Tot anticipa el que està a punt de venir, una gran tormenta, no?, sobre aquella torre.
Mm-hmm. Una tormenta no tan meteorològica com bèl·lica, no?
De lluita i foc. I va té un final tràgic, la pel·lícula, finalment.
Ui, no l'avancem, però.
No, bueno, no. Però vaja, saps que aquesta pel·lícula la podeu veure en YouTube, tranquil·lament?
En YouTube, a més a més.
En YouTube, jo crec que està íntegra tota la pel·lícula.
I a part del seu valor estètic com a experiència, doncs, pels sentits, perquè podem escoltar, doncs, la música, podem escoltar el que ens expliques tu del detall en la vestimenta, el guió, tot. Per què és important aquesta pel·lícula? Quin marca algun abans i un després, més enllà de la lluita que ens has explicat? Hi ha algun tema filosòfic de fons?
És una obra mestra. Jo dic de primeres. Va ser un fracàs de taquilla. Va ser una pel·lícula que... Jo sempre he tingut una certa atracció per aquestes pel·lícules fallides comercialment, perquè bo, tenen un gran valor artístic. Uh-huh. Perquè va marcar moltes pautes de novetat. Per jo és la millor pel·lícula de gènere medieval que s'ha fet mai.
Però... Més que Los Caballeros de la Mesa Quadrada, dels Monty Python.
Sí, aunque això és un altre missatge, un altre gènere. Per què? Perquè tot el cinema medieval posterior veu d'aquesta pel·lícula. Mm-hmm. Mira, detalls, per exemple, les il·luminacions. Normalment, quan tu veies un castell, veies tot, una llum, que no era normal, no era natural, tanta llum. Allí veus que si llum entra per un finestró, pues en Charlton Heston li veuràs la cara fosca. Igual li veus una orella il·luminada o mig cap. Llavors també s'ha posat en escena panoràmica, que sembla una mica també una pel·lícula de David Lean, amb un vestuari molt treballat. De fet, recordo una mica un tapís, el tapís de Baller, perquè molts dels personatges que veus en aquell tapís pareix que són calcats en aquesta pel·lícula. Charlton Heston d'un pentinat de tassó que sorprèn, saps? Que això va ser motiu de molts documentaris. Saps? Un pentinat molt, molt curiós, però que el que fa és crear una imatge històrica més fidelitzada, no?
Clar, perquè aquesta és una pel·lícula en color, ja, feta en color, perquè jo clar, pel·lícules de gènere medieval, m'han vingut al cap Hamlet, no?, de Laurence Olivier, o El Séptimo Sello, no?, de pel·lícules sobretot més filosòfiques, no?,
sí,
de Bergman, no?
Més I erudites.
Més erudites, però també fan un gran treball i un gran ús, sí, de la llum i del blanc i negre, sí. Però aquest és, ja és un altre rotllo. És una pel·lícula
És una pel·lícula d'emocions. Una història d'amor com... Jo és la més polida que he vist mai. Però, clar, lògicament jo parlo de la meva òptica. Això, però
ah, l'haurem de veure. A mi m'agraden les històries d'amor.
Doncs pues aquesta pel·lícula realment és
i les de desamor també.
També, exacte. Saps que, bueno, així parlar una mica del director, és que va fer llavors a continuació... Aquesta pel·lícula va ser un fracàs. El Charlton Heston ja va apujar perquè va fer que s'interpretés a Los Simios, allò sí que va ser un èxit, repetint alguns actors del Senyor de la Guerra, perquè, per exemple, Maurice Evans ja el van caracteritzar d'orangután, saps, el doctor Zayus.
Van haver de treballar-hi molt o no, amb el maquillatge, o ja venia de sèrie?
Crec que eren 7 hores en fer sa careta. És que, realment, per aquella època sa caracterització estava molt llograda, saps? Mm-hmm. Charlton Heston fa el paper de l'astronauta que arriba allí.
Sí, sí, sí.
Que per allò fa també un gran paper, saps? Ell tira molt de sa pel·lícula, és un actor molt de talent, molt carismàtic.
Molt de talent, sí, sí.
Llavors, més endavant va venir Patton, sa pel·lícula, sa gran obra, diguem...
Bèl·lica,
fet a Espanya. De fet, en Frankie Schaffner sempre deia que li agradava molt rodar a Espanya i que els tècnics espanyols, operadors espanyols, com en Gil Parrondo, per exemple, saps? I altres, pues... deia que eren molt professionals i va comptar amb ells per pel·lícules posteriors com Nicolás y Alejandra, que va fer després l'any 74, altres pel·lícules, per exemple, Papillon, 71, saps? Amb Steve McQueen, no? I en Dustin Hoffman.
Sí, sí. Era de mariners, no? De...
Una presó. Una presó francesa, sí. Allí, crec que a mig del Pacífic, crec, sí, no?
Algun mar que em sonava a mi.
Sí, exacte. Llavors també compositors que repetim molt, Jerry Goldsmith, era el que va fer sobre la banda sonora del Planeta de los Simios, Nicolás y Alejandra, va fer també Sadam Patton. Ajudant de direcció sempre estava al costat de José López Rodero. Aquests tècnics, igual que els de curador, en Gil Parrondo, que es mereixerien un reconeixement avui en dia, estan com oblidats perquè es mereixerien algun reconeixement especial, no?, per la seva gran feina. En Franklin Schaffner va ser un director que tota la seva experiència era sobretot televisiva i va dirigir primer informatius a darrers dels anys 40, llavors va dedicar a adaptar obres de teatre en format televisiu, va fer per exemple Jane Eyre, Corazones de las Tinieblas, d'en Joseph Conrad, Alicia al País de las Maravillas, Macbeth, va fer una adaptació de Macbeth, La Isla del Tesoro, d'en Stevenson, Un Yankee a la Corte del Rei Arturo, etc. Va fer moltes.
Grans, li va dar una formació, clàssics de literatura clar, d'adaptar.
Li va dar una formació com director molt forta, molt sòlida. I des de la generació de televisor, com que hi ha uns altres directors, en Sidney Lumet, en David Mann, en Robert Mulligan, Ralph Nelson, en Arthur Penn, Martin Reed, en George Roy Hill, tota aquesta gent, no? Saps?
Déu-n'hi-do.
I ara, si voleu, puc parlar també una mica de les sèries, ai, sí, si mos dona temps. Volia parlar de dos. Una és Westworld.
Westworld, em sona.
Almas de Metal, que es va estrenar en 73 la pel·lícula de Michael Crichton, una novel·la seva, ell també va dirigir la pel·lícula. I Westworld, la sèrie de l'any 2016, que es va estrenar a la plataforma HBO Espanya, és una sèrie molt més complexa que la pel·lícula original. Ella pues, parla d'un futur, un futur pot ser proper, bueno, no tant perquè, clar, els robots estan molt evolucionats. És que la gent de Sous, la gent pudient, pues, paguen per anar a un parc temàtic, un parc que està ambientat a l'oest, és que hi poden donar, pues, sense cap freno, totes les seves pulsions, violència, amor, agressivitat... Perquè aquest parc està poblat per autòmates, per uns robots que es poden matar, es poden violar, es poden inclús torturar.
Carai! Sí, surt el pitjor, no?, del gènere humà.
Diguem
pot
que
sortir.
Els ser màquines...
Estàs convidat a que surti, no?
Sí, exacte. Els ser màquines pues, estan allí pues, per lo que estan, no?
Però per són ser... màquines que senten o no?
Això és el que passa, és que és el gran tema, no? Jo ho vam veure en 2001, ho vam veure...
És un tòpic recurrent, de la ciència-ficció.
És l'obra que es crea, es revela contra el seu creador, no? Aquí passa algo semblant. El creador de Sparke, que és en Anthony Hopkins, en Robert Ford, i crea una empresa que es diu Delos, que és l'empresa, la gran companyia d'aquest parc, doncs... Pues, Ell veu Spark, lògicament, com algo molt personal seu, no? Li té gran estima. I és enginyer que treballa amb robots, perquè, clar, robots els tenen que estar reconstruint contínuament, perquè, clar, reben tot tipus de tirs, d'accidents, els tenen que estar reparant contínuament. Li resulta molt costós, tenen com uns somnis gravats, no? Unes ensoñacions. Resulta molt costós borrar-les totes, tot sempre queden algunes remanents. Això les crea unes dissonàncies cognitives... com uns records perduts que es mesclen amb els que tenen ara, que això els fa qüestionar-se una mica, comencen a poc a cobrar una consciència, no? Doncs, lògicament, la trama ja dona a entendre que aquell parc de diversió en el que la gent pot fer el que vulgui, doncs allò està a punt d'explotar d'alguna manera, no? Els diuen els anfitriones, en els autòmates, empatitzes amb ells, et poses més de seva banda, perquè dones compte que els huéspedes són tots, pues, sí, una banda de milionaris, alguns d'ells capullos que venen allí pues, a fer autèntiques bestieses.
S'abraien entre ells els humans o no també, o no?
Hi ha algun enfrontament, sí. Hi ha una cosa molt interessant en la trama perquè cada capítol té un bucle narratiu que es repeteix. Això és molt gust d'en Jonathan Nolan. En Jonathan Nolan és el co-creador junt amb Alyssa Joy de la sèrie. Saps que és una sèrie produïda per J. Abrams, que va fer Perdidos i també va estar darrere de les darreres pel·lícules de Star Wars. Aquesta història del bucle narratiu que es repeteix és molt desgust, no?, d'aquest creador, d'en Jonathan Nolan, perquè ell va fer el guió de Memento, si te'n recordes Memento, que hi ha obra mestra per una gran...
Jonathan Nolan o Christopher Nolan, perdona?
Christopher Nolan és director, però si Germà Petit va fer el guió.
Sí, que treballa, tot queda en família, el guionista.
I també hi ha una història narrativa que va passar enrere, com un cranc, no?
I tant.
M'entens?
Posa anar llegint els tatuatges per recordar-se de qui és. Sí.
Però és el bo aquesta sèrie, molt interessant, és que també té un bucle narratiu que es va repetint de capítol a capítol, però que a mesura que els robots van començant a qüestionar-se algunes coses, comencen a produir-se algunes alteracions en aquestes trames, no? Cada robot té gravada més de 100 trames diferents dins en el seu programa.
Ui, jo aquí ja em perdria.
És perquè els que van allí, pues, lògicament, disfrutin de tot. Pues, per exemple, buscar un tresor a la muntanya, o una lluita contra els índios, o atracar un banc. I la protagonista, ahí va Rachel Woods, l'actriu, ella fa d'una grangera que es diu Dolores. Recordo una mica Alicia en el País de les Meravilles, de fet, a la sèrie s'ingenia que la repara, que li té molta estima, li regala un llibre d'Alicia, i és que la Bosch està una mica arreglada com aquest personatge, no?
Ah, sí, és un homenatge.
Sí, sí. De certa manera, jo crec que sí. Pues, els capítols, sobretot els primers, comencen de la mateixa manera, que ella desperta en èxit, s'aixeca i saluda son pare, llavors va pel poble, li cau un pot de llet, i llavors li recull, o bé li recull, un visitant, un client, o si no un altre robot, i llavors ja comença una trama, no? Aquestes 100 trames que tenen gravades, una d'elles s'activa per produir una història, però és tot per entretenir els clients.
Mm? Molt bé.
És una sèrie molt interessant.
Quantes temporades són?
Ara van per la tercera, la millor la primera i la segona, la tercera jo crec que han perdut una mica el rumbo, perquè, clar, ells volien que aquesta sèrie fos la gran substitució de Juego de Tronos. Però no ho han aconseguit. No vol dir que la sèrie sigui pitjor, jo quasi m'agrada més. El que passa és que l'audiència ha anat baixant de temporada en temporada, i llavors en la tercera, que és quan ja van a Delos, ja s'obliden del poble de l'Oest, ja se'n van a Delos, a Corporació, és una sèrie que té més acció, llavors està tot rodar d'una manera més formulària, més previsible, més rutinària,
però ja perds, la
tercera perds. Sí, sí,
estan, han comès l'error de dir, ui, se'ns en va l'audiència, els anem a posar fàcil, entreteniment, i...
Clar.
Escolta, i cada capítol que dura? És d'aquell estil, 40-45 minuts?
Aproximadament, o 50, no? Tenen 50, 50 minuts. Inclús, el darrer capítol quasi és com una pel·lícula, hora i mitja. El darrer capítol és una passada, eh? T'esvela moltes trames de la sèrie, perquè hi ha un home que va de negre, com es diu?
Ed Harris, sí, Richard Harris ja no està amb altres.
Que és un trasunt d'en Yul Brynner, en Almas de Metal, que és un client que du més de 30 anys venguent en Spark, perquè està buscant, hi ha un laberinto, no diré quin final té aquell laberinto, però que busca el secret d'aquell laberinto, no?
Westworld, hem parlat. I vinga, abans, queda una miqueta de temps per parlar de l'altra sèrie, Mindhunter.
Sí, exacte. Aquesta,
aquesta t'haig de dir que he vist, no la vaig acabar de veure, però he vist potser la meitat de la sèrie.
I què tal, te va agradar?
A veure, és la del tio que intenta... És aquell tio que recluten per els agres l'FBI... Per buscar un assassí en sèrie.
Exacte.
Ah, no, és el de Luna Bomber, pot ser o no? Ah,
sí, Kemper, no és de Kemper.
Ah, no, ja sé, estic confonent. Jo he vist la de la sèrie de Luna Bomber, que és també un nano que és una història real, que agafen un xaval que ha d'estudiar, ha de descobrir qui és Luna Bomber, no? Que era aquest tio que des d'una cabana doncs envia...
Exacte.
Però clar, no saben res. Però el Mindhunter és el detectiu que entrevista els assassins en sèrie, no?
Això mateix. Allí a Quantico, no? On està la sèrie de FBI, uns sòtans. Tu saps El silencio de los corderos?
Sí.
Pues aquesta pel·lícula va ser assessorada per el que va escriure els llibres sobre... Mindhunter és un llibre que ha escrit per Johnny Douglas i en Mark Oldshaker, que eren agents de l'FBI, que van ser pioners en les entrevistes en els assassins en sèrie. Perquè els anys 70 va ser una dècada de molts de canvis. També és la psicologia criminal. No sé què passava en aquells anys, però pareixia que aquests assassinats començaven a evolucionar, es feien més sofisticats, o havia gent que no s'havia parlat mai, que eren assassins en sèrie. Aquest tipus d'assassins va interessar molt en aquests agents i van intentar esbrinar a veure què maquina aquesta gent, per què fan el que fan, no? Varen ser pioners creant les primeres entrevistes de psicologia criminal que són referència avui en dia.
Jo vaig veure un parell de capítols només. És que a mi les sèries llargues és que em sembla que té un parell de temporades, no?
Van passar segona, casa millor que la primera. Tenc que dir que la sèrie pareix escassa. Pareix que és una sèrie com pobra, però allò m'encanta perquè crea un context.
Sí, un context dels anys 70, no?
Sí, però un context que t'hi fiques dins de ple. Mira, hi ha una escena en la que, per exemple, l'entrevisten en Charles Manson.
Que no hi vaig arribar. Vaig veure que entrevistaven a un gord allà a del sot en aquell,
sí.
Un que té ulleres, que és el protagonista tota l'estona, no me recordo com es diu, o un assassí en sèrie.
En Kemper.
L'entrevisten i aquell diu, parla d'una manera amb tota parsimònia, en plan, bueno, us explicaré el que li feia a les víctimes, no?
Sí. Sí. De fet, el protagonista, que és un trasunto de Johnny Douglas, és en Jonathan Graff, és actor, interpreta Holden Ford, es diu Holden Ford, però suposo que és un trasunto de John Douglas. Cada vegada el torna, bueno, no el torna boig, però el trastorna cada vegada més. S'implica tant en les entrevistes, es fica tant dins la psicologia d'aquesta gent, que al final això acaba trastornant a la seva parella, que per aquest motiu llavors tallen, això és la primera temporada, la seva parella en Debian, interpretant a Hannah Gross, arriba, ella intenta una mica frenar-lo, és com la seva consciència, que es doni compte que allò és només una feina més, en la que tenen només que prevenir que es produeixin més assassinats, o intentar capturar altres assassins, i cada vegada es deixa dur massa per aquestes entrevistes. Hasta el punt que es dona compte, jo crec que és això el que també el trevoca, que és que no hi ha ni bons ni dolents, sinó on estàs mal. És mal tenir tots dits, tots tenim dits una bèstia.
On està el mal i on està la bogeria. Escolta, clar, una cosa, i has anat a explicar la escena en Charles Manson, que ens interessa molt, l'instigador de la mort de la Sharon Tate.
Aquí el que passa, no és que valin d'aquesta trama, es fica més allò d'en Kemper aquest, però en Charles Manson és, per això parlava del context de la sèrie, ja l'escena original, quan l'entrevisten en SFBI i Quantico, la filmació a la sèrie és que és calcada. Jo no sé com ha fet, però és que inclús van triar un actor que realment és clònic d'en Charles Manson original, i aquí és bo, és gran esforç de producció en fer una imatge, una adaptació dels anys 70 el més fidel i real possible.
Charles Manson, que avui... En Charles Manson encara és viu o no? O ja va morir? No recordo ara, però bueno, que l'últim que va fer, una de les últimes coses, va ser tatuar-se una esvàstica aquí al front.
Sí. Bueno, ja el tenia en aquella època.
Aquella època ja el tenia. Quin majara.
Deia que era Jesucrist també, bueno, una barreja. Sí. Estava molt, molt tronat.
Molt bé, doncs aquestes dues sèries de la que ens ha parlat ara aquest últim tram, el doctor... que és que defecte professional. Antoni Cordero, Westworld i
Mindhunter,
el caçador de ments. I abans hem parlat d'aquesta pel·lícula, El senyor de la guerra.
Que si a YouTube la trobeu, és d'aquestes pel·lícules que...
Però també deu ser Filmin, no? I alguna plataforma així, no?
Sí,
segurament
també.
Que sí.
I potser Amazon, qui vulgui tenir el DVD, deu estar tirada per allà, perquè és una pel·lícula que...
Antiga, ja.
Molt antiga. Però és una pel·lícula que molt polida, molt espectacular, té acció, té romanticisme, té tot per passar una bona tarda de diumenge.
Moltíssimes gràcies, Toni. Ja anem posant les crispetes al forn per d'aquí un mes.
Això mateix.
Gràcies i bon dia.
A vosaltres, bon dia, adéu. Bungalow ranch style. All of its comforts seems so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, deluxe and delightful, inflatable doll. My role is to serve you, disposable darling. Can't throw you away now, immortal and life-size. My breath is inside you. I'll dress you up daily and keep you till death's eyes.
inflatable doll.